Tradició Madí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui allargar l'estat d'alarma fins l'11 d'abril mentre creixen les pressions polítiques, científiques i econòmiques que exigeixen un confinament total. El d'avui és un pas previ a la validació d'aquesta pròrroga demà al Congrés i arriba en un moment en què experts sanitaris i diferents governs autonòmics més enllà de Catalunya, com ara és el cas de Múrcia, reclamen a Pedro Sánchez aturar urgentment tota l'activitat productiva no essencial per tal de frenar l'impacte del coronavirus. També ho ha fet en les últimes hores el món local. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles reclamen un confinament més estricte. En un manifest unitari exigeixen també les eines i els recursos necessaris per combatre la pandèmia. I les 13 cambres de comerç del país també veuen imprescindible que només es mantingui l'activitat dels sectors essencials. Avui és dimarts, dia 24 de març, i en aquesta edició especial del Notícies en Xarxa també us explicarem altres qüestions, com ara que tot plegat passa després que Catalunya hagi registrat les pitjors dades d'aquesta crisi sanitària amb 94 morts i gairebé 2.000 positius en un sol dia. Això deixa en 339 les persones que han perdut la vida des de l'inici del brot i els infectats s'acosten ja als 9.000. Salut treballa per doblar els llits de les unitats de cures intensives a finals d'aquesta setmana. Un jutjat de Reus ha decretat presó sense fiança per un home acusat d'infringir fins una desena de vegades el confinament decretat pel coronavirus. L'home, que causava alarma entre els clients d'alguns comerços de la capital del Baix Camp, afronta un càrrec de desobediència greu. A partir d'avui es redueixen les freqüències en el transport públic pel descens del passatge motivat per l'estat d'alarma. Rodalies funciona al 80% en hores punta i a la meitat la resta del dia i només circulant un de cada tres AVEs i trens de llarga distància. A l'aeroport del Prat tota l'activitat es concentra ara en una part restringida de la TU. Obrim àrea de serveis. En primer lloc, volem saber com s'està circulant ara a les 8 del matí per la xarxa viària catalana. Des del RAC, Fernand Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Continuem davant d'una jornada de trànsit insòlid, circulació fluida, i no s'observen cap de les retencions habituals a les que estem acostumats cada matí. A més, es tornen a registrar dades a la baixa pel que fa a aquests desplaçaments per carretera a l'àrea metropolitana de Barcelona, disminució del 70% durant el dia d'ahir en comparació amb una jornada normal, i també davallada d'un 40% respecte dilluns passat, quan ja estàvem en ple confinament. D'altra banda, en territori català, avui precaució per la boira aquest matí, que pot dificultar la visibilitat en alguns trams. També cal recordar que es mantenen els controls fronterers d'entrada al país, a l'AP7 i a la Nacional 2 a la Jonquera, i també a la Nacional 260 a Portbou. Un últim apunt, també recordem que els controls d'accés als municipis d'Igualada de la Conca d'Òdena continuen a l'autovia 2, a la C37, la C244 i la C241C. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. I ara ens fixem en la situació del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connexió amb el Transmet. Rosavis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix hem d'advertir als usuaris del trambaix que la línia T3 circula amb freqüències de pas alterades, amb retards per avaries. D'altra banda, recordeu, feu els viatges indispensables per indicació de les autoritats sanitàries. El transport públic ha reduït oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Taís. Doncs a l'espera de que demà i dijous el temps sigui plenament hivernal, amb força fred i fins i tot alguna nevada a cotes de 700-800 metres. Avui comencem la jornada amb alguns núvols baixos aquí i allà, però baix al matí. En general, doncs, encara serà força assolellat. A la tarda, això sí, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat, sobretot a punts de muntanya, al Pirineu, però a la resta de Catalunya també podria caure alguna gota. Poqueta cosa, neu per damunt dels 1.500 metres. La temperatura una miqueta més baixa i vent de llevant que bufarà amb cops forts al litoral. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Consell de Ministres aprovarà avui la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins al dia 11 d'abril. Ho farà abans de rebre demà la validació del Congrés mentre creix la pressió política, científica i fins i tot econòmica cap al president Pedro Sánchez perquè decreti un confinament total com a antídot definitiu contra la pandèmia. Sánchez insisteix que Espanya està aplicant ja les mesures més restrictives d'Europa, malgrat que Itàlia ha decidit aturar tota l'activitat productiva no essencial en les últimes hores. Sigui com sigui, el govern espanyol continua esgrimint la carta econòmica per no tirar endavant mesures més dràstiques i insisteix que l'important és aplicar estrictament les que són vigents. Així s'hi ha referit el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Hemos que asegurarnos que las medidas que se están implementando son las buenas. De hecho, tenemos que considerar la importancia de implementarlas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien.
En el camp institucional, no només la Generalitat insisteix en la necessitat urgent d'un confinament total. En les últimes hores s'hi han sumat fins a 3 comunitats autònomes més. Entre elles, Múrcia, que ha tirat pel dret aprovant un enduriment que ha estat desautoritzat immediatament pel govern espanyol per manca de competències. Part de la comunitat científica del país també avala aquest reforç de les restriccions en un manifest. Així s'hi referia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Aquesta mesura no és només reclamada per les institucions de Catalunya, sinó també, com saben, està reclamada per una 70 d'experts, epidemistes, científics i mèdics de tot el país. A més, ja hi ha altres comunitats autònomes que ho estan demanant, com són Múrcia, Andalusia o la ciutat de Madrid.
Pel que fa al vistiplau que la pròrroga de l'estat d'alarma ha de rebre demà al Congrés, Esquerra Republicana ja ha anunciat que s'hi abstindrà si no s'acaba incloent el tancament de tota l'activitat econòmica no essencial. I més qüestions. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya han fet un front comú per reclamar un confinament més estricte com a mesura de prevenció contra el coronavirus. Sota el títol hashtag aturem el Covid-19 han publicat un manifest en el qual també reclamen que les ajudes de les administracions als ciutadans no s'entreguin de forma presencial per tal d'evitar el contagi. A més, reclamen que es legisli per ajudar el teixit productiu del país a recuperar-se el més aviat possible de la crisi econòmica que provocarà aquesta pandèmia. En aquest sentit, demanen poder fer ús del superàvit de l'any passat, del 2019. I pressió política i també econòmica, les 13 cambres de comerç de Catalunya reclamen a les administracions que es comenci a dissenyar un pla amb mesures concretes per tal de fer front a la crisi econòmica que està provocant el coronavirus. Proposen allargar el confinament, el que calgui, el que sigui necessari, i consideren imprescindible una aturada total de les empreses, a excepció del sector sanitari i alimentari. Entre les mesures, reclamen a la banca que faciliti el crèdit, que se suspengui temporalment o que es redueixi el pagament d'hipoteques i lloguers de locals o que fins i tot s'eximeixi els autònoms de pagar la quota durant el període caiguda de la facturació. Per cert, que encara en aquests àmbits, tots els sectors econòmics han reclamat al govern espanyol que aprovi en el Consell de Ministres d'avui dimarts una moratòria fiscal d'almenys 3 mesos, atès que la majoria de negocis o han hagut de tancar per l'estat d'alarma o han vist desplomar-se els seus ingressos per la crisi sanitària del coronavirus. La patronal Foment del Treball insisteix a reclamar aquesta mesura que ja va proposar la setmana passada, igual que Pimec, i a la qual s'han sumat també unes 200 organitzacions que representen a diferents gremis i activitats econòmiques. Aquesta iniciativa permetria, entenen, mantenir la liquiditat del sistema i evitaria la ruptura de la cadena de pagaments en un moment de paralització de l'activitat. També col·lectius professionals i tributaris s'han afegit a la petició, com ara els assessors fiscals o els consells generals de l'advocacia, a més de graduats socials, entre d'altres col·lectius. Catalunya registra les xifres més devastadores des de l'impacte inicial del coronavirus aquí al país. En un sol dia hi ha hagut 94 morts que eleven el còmput global a 339 persones i gairebé 2.000 nous positius. I això fa enfilar el nombre total d'infectats a més de 7.800, dels quals més de 600 es troben en estat greu. Pel que fa a les altes hospitalàries, ja se n'han pogut donar més de 750 des de l'inici del brot. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que cal no abaixar la guàrdia davant d'un virus que es manifesta, tot i que en diferent proporció, a les diferents franges d'edat.
No és un virus que només afecti a les persones grans i vulnerables. És molt important aquest missatge perquè sí que tenim persones entre 20 i 50 anys a les diferents UCIs del nostre país. Són molts centres que tenen UCIs, cada centre té una casuística diferent. Alguns centres tenen les UCIs pràcticament dedicades a persones amb Covid.
El Departament de Salut preveu doblar els llits de les unitats de cures intensives cap a finals d'aquesta setmana i triplicar-les durant la següent per tal d'atendre els afectats pel virus. Al global d'Espanya també s'ha viscut la pitjor jornada d'impacte de la pandèmia i ja hi ha prop de 2.200 morts i més de 33.000 persones infectades. Prop de 50 investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries per tal de frenar o intentar-ho l'expansió del Covid-19. A banda del personal, la universitat també pot contribuir amb laboratoris i amb aparells per al diagnòstic genètic. És una crònica del company Jordi Murtró des de TAC12.
El Ministeri de Ciència i Innovació i el Departament de Salut han fet una crida a les universitats perquè puguin contribuir a frenar l'expansió del coronavirus amb diferents recursos. Des de la Universitat Rovira i Virgili s'ha posat a disposició dels governs investigadors experts en biologia molecular que estarien disposats a ajudar voluntàriament en el diagnòstic i d'altres que poden contribuir amb coneixements necessaris en aquesta crisi. Són prop de 50 investigadors de diverses disciplines. A banda, la URB també ofereix laboratoris i equips d'anàlisi i diagnòstic genètic.
Davant d'aquesta situació d'emergència sanitària, des de la universitat estem intentant ajudar de totes les maneres que podem. Una d'evident, perquè la nostra matèria primera és el coneixement, és el paper dels nostres grups de recerca. Tots heu vist el paper del grup del doctor Arenas amb el seu model de predicció i com això està ajudant a prendre decisions importants a nivell de país per la gestió de la pandèmia.
A tot l'estat, les universitats ja han posat a disposició més de 200 laboratoris i 300 investigadors.
I encara a la demarcació de Tarragona, presó provisional per un home que incomplia el confinament a Reus. L'individu accedia a diversos establiments comercials sense respectar les mesures sanitàries i anava dient que tenia el coronavirus i que contagiaria la gent que hi havia al seu voltant. Ens ho explica amb més detall David Fernández des de la Nova Ràdio.
El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un veí de Reus de 37 anys i nacionalitat espanyola, acusat d'incomplir l'ordre de confinament i de causar alarma entre la ciutadania, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts judicials, l'home era reincident i havia rebut diversos avisos per part de la policia. De fet, havia entrat en diferents establiments, tossia i escopia damunt dels treballadors i a sobre dels productes d'alimentació i amenaçava la gent de contagiar-los el virus. La causa està oberta per un suposat delicte de desobediència greu.
I 13 minuts. La crisi del coronavirus també provoca a partir d'avui la reducció de freqüències en el transport públic amb menys circulació de metros, de trens i d'autobusos. A l'aeroport del Prat, totes les operacions es concentren ara a una part restringida de la T1. Anem a pams. Pel que fa a Rodalies Renfe, els trens passen a funcionar al 80% en hora punta, mentre que cauen a la meitat la resta del dia. Només circularan un de cada tres trens AVE i de llarga distància, amb un 10% dels seients a la venda. En el cas del metro i dels ferrocarrils de la Generalitat, els operadors s'hauran de readaptar l'oferta a la demanda. I com dèiem, caiguda de més d'un 80% de l'activitat aèria que ha motivat el tancament de la T2 al Prat, i totes les companyies aèries s'agruparan ara a la T1. I la crisi del coronavirus i el conseqüent confinament ha fet caure també en picat la mobilitat, com dèiem, i per això alguns sectors, com és el dels taxistes, estan patint baixades considerables en la seva facturació. A Reus es calcula que aquest servei de transport s'ha reduït d'un 80%. Ens ho expliquen els nostres companys de Canal Reus Televisió.
Només un 20% de la plantilla de taxistes de Reus està al carrer aquesta setmana, la primera en què s'ha decretat el confinament de la població. Tan sols 10 cotxes estan oferint serveis a la capital del Baix Camp durant aquests dies. L'Ajuntament de Reus, seguint les indicacions publicades al butlletí oficial de l'Estat, ha posat l'accent en aquests treballadors, ordenant mesures de prevenció que els taxistes porten dies aplicant.
Els clients, quan toquen un taxi, se li informa a l'operadora de que ha de pujar per la porta de darrere contrari al pilot, que, sisplau, que si pot ser, pues, que pagui amb targeta, llavors que porti guants, que porti mascareta, o sigui, jo crec que el que està demanant una mica de tothom.
En els darrers dies, les trucades per fer serveis han caigut un 80%, segons l'Associació de Taxistes de Reus. De fet, el seu president, David Martínez, posa la mirada en la recuperació a la normalitat, un escenari que de moment veu lluny.
El 70-80% de la nostra facturació anual depèn de l'estiu. Llavors, sí que ens preocupa la situació d'ara, però també ens preocupa molt la situació de quan s'acabi això. O sigui, quan s'acabi això, què passarà l'endemà?
Amb la por d'encadenar una temporada fluixa amb una lenta tornada a la quotidianitat i amb una Setmana Santa en quarantena, els taxistes miren el futur amb escepticisme.
El Departament d'Educació acabarà de repartir avui les 140.000 targetes moneders amb les ajudes de les beques menjador. Un servei que dona resposta a les peticions de diversos ajuntaments de Catalunya, malgrat que les escoles estiguin tancades pel coronavirus. En el cas de Lleida, a més, la paeria no cobrarà el rebut de l'escola Bressol a les famílies que en fan ús mentre duri l'emergència sanitària. Ens amplia aquesta informació Núria Sirvent des de Lleida Televisió.
Entre les mesures aplicades per l'Ajuntament per ajudar la ciutadania a fer front als seus deures tributaris durant l'emergència sanitària estan les establertes per la Regidoria d'Educació. En primer lloc, no posarà en cobrament la taxa de les escoles Bressol del proper mes i s'estendrà fins que no acabi la situació d'alarma. Tampoc deixaran de subministrar àpats als nens i nenes que disposen de beca menjador.
Hi va haver un cas d'una família que no podia venir a recollir el menjar i li van portar des de la regidoria cap a casa, i la setmana vinent, doncs, aquelles famílies que tampoc puguin acudir a recollir-la, doncs ho gestionarem a través de la xarxa solidària de Lleida.
Per tal de fer més amb el confinament, el departament ha ideat un seguit de propostes educatives per a infants de totes les edats. Així, mentre l'equip d'atenció psicopedagògica prepara material per als professors de les Bressols i fa seguiment del seu alumnat, des de l'Escola de Música Municipal i el Conservatori, cada dia es penja una peça musical a les xarxes socials, per després ser interpretada per tothom que ho desitgi des del seu balcó a les 6 de la tarda.
I demà dimecres està previst que ja estigui operatiu l'Hospital La Campanya, que s'està habilitant a la Fira de Barcelona. Inicialment acollirà 225 pacients, 75 més dels previstos, i la setmana que ve preveu que n'hi hagi 250 més. Així ho va anunciar ahir l'alcaldessa de Colau, que ha assegurat que Barcelona posa a disposició del sistema de salut els màxims recursos municipals. A més, l'Ajuntament i la Creu Roja han obert un espai per al confinament de fins a 56 persones vulnerables i sense sostre, on treballaran una vintena de persones i on es vetllarà perquè els ingressats facin un confinament segur. En aquest sentit, l'alcaldessa Colau ha reclamat al govern espanyol que faci alguns ajustos per tal de millorar el confinament i que aturi altres activitats, com per exemple totes les obres.
No tenia sentit que es mantinguessin en una situació de confinament i, per tant, hem aturat les públiques, que és el que podríem fer de forma immediata. També hem endurit les condicions de les privades, perquè això sí que teníem competències per fer-ho, però no tenim la capacitat, la competència per aturar-les totes. I, per tant, hem traslladat a l'Estat ja aquesta preocupació i aquesta necessitat d'intervenir específicament en una activitat que hem vist que es mantenia i que no tenia raó de ser, a menys que aquestes obres tinguin a veure amb emergències o amb serveis essencials.
I ara marxem fins a la Conca d'Òdena, una de les zones, com saben, més afectades pel coronavirus. Dijous es compliran les dues setmanes de confinament a l'Anoia, que és el període inicialment previst, però la probabilitat d'allargar aquest temps comença a ser ja molt real. Mentrestant, la pressió no cessa sobre l'Hospital d'Igualada. Per saber-ne més detalls sobre com afecta a la Conca d'Òdena totes aquestes qüestions relacionades amb el coronavirus, connectem ara amb el nostre company de Canal Taronja, Anoia. Albert Cavaller, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquestes 24 últimes hores ja hi ha hagut 4 noves morts per coronavirus a la zona i són 36 les víctimes que el brot de coronavirus deixa als municipis confinats de la Conca d'Òdena. Els positius han pujat fins a les 292 persones, gairebé 300, dels quals recordem que una centenar són professionals del món sanitari, i això també és el que preocupa. El focus d'atenció s'ha posat aquest inici de setmana en treballar per ampliar el sistema d'atenció dels municipis confinats amb l'objectiu d'aguantar aquesta pujada de contagis que s'espera per aquesta setmana. Més d'una cinquantena de pacients de la zona ja s'han derivat a l'Hospital de Catalunya, on hi ha 180 llits a disposició dels pacients de la zona confinada, com dèiem. Pel que fa als professionals que des de dissabte treballen ja en torns de 24 hores, però intensificat també els equips d'atenció domiciliària i a les residències. Atenen a les persones, sobretot allà on resideixen, per iniciar un protocol de símptomes i establir també mesures per evitar el contagi d'aquests pacients amb els seus contactes. Són 5 equips de professionals que fan torns per fer aquesta tasca 24 hores al dia.
Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des d'Igualada. Albert Cavaller, company de Canal Taronja, noia, que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
Doncs seguim explicant que el confinament i la malaltia pel Covid-19 ens obliga aquests dies a canviar rutines a tots i adaptar-nos a noves situacions per protegir-nos del contagi. Què hem de fer i on hem de deixar els residus que generem si tenim un malalt de coronavirus a casa nostra o nosaltres mateixos estem confinats? Ho expliquem en aquesta crònica.
A l'habitació del malalt o confinat hi ha d'haver un cubell específic, si pot ser amb tapa i pedal d'obertura. A dins hi llançarem qualsevol residu o material d'un sol ús que han utilitzat tant el malalt o confinat com els seus cuidadors, guants, mocadors o mascaretes. També inclou el material mèdic i sanitari dels professionals que els han visitat a casa. La bossa de plàstic on es dipositi tot aquest contingut ha de tenir un tancament hermètic i s'ha de tancar abans de treure's de l'habitació. I on llancem aquesta brossa? El contenidor de la fracció resta o rebuig, el de color gris. Prohibit dipositar-la en altres contenidors de recollida selectiva com el marró de l'orgànica, el blau del paper o el verd del vidre. Tampoc en el de tèxtil.
Per fer front a la demanda de material de protecció sanitari, a Valls ha nascut un col·lectiu que treballa per la confecció de mascaretes per repartir entre la població. Es tracta d'una vintena de cosidores repartides per la ciutat que fan la feina en packs de 50 unitats. Després, voluntaris de protecció civil s'encarreguen de repartir-les, una iniciativa que ja s'ha estès per diferents punts de Catalunya. És una crònica dels companys de TAC12.
Confinada com tots, l'Anna ha canviat la rutina del seu taller de cosir drapets de cotó. Ara dedica el seu temps a fabricar mascaretes de cotó per abastir les necessitats de material de protecció que puguin sorgir a Valls. És la primera peça d'un engranatge solidari.
Que bàsicament el que estem fent ara és crear una base de dades amb tota la gent disposada a cosir i amb tota la gent que fa donacions per tal de poder elaborar packs, en aquest cas seran de material per elaborar 50 mascaretes, que d'una banda es cosirà el material i d'altra banda farem arribar a les cases el material per cosir-ho i recollir-ho posteriorment.
Voluntaris de Protecció Civil s'encarreguen de repartir i recollir el material pels diferents domicilis i assegurar l'entrega perquè arribi als punts més necessitats.
A partir d'aquí, aquestes mascaretes se n'encarregarà tant per part de l'Ajuntament de netejar-les i que estiguin totalment esterilitzades i aptes per a l'ús i poder distribuir-les en col·lectius vulnerables.
Els impulsors demanen roba de cotó i fil per poder garantir la viabilitat del projecte solidari. Actualment, si els arriba aquest material, tenen disposició per completar 1 miler de mascaretes.
La Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. En el comunicat, a més, per la Lliga, puntualitza que aquesta aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense risc per a la salut. L'ens federatiu, per la seva banda, fa extensiva la postura també a les competicions amateurs i fa una crida a les federacions territorials per a que s'hi sumin. La mesura afecta les competicions de futbol des de la primera divisió fins la tercera, les lligues femenines i també el futbol sala. I la Federació Catalana de Futbol és un dels òrgans més afectats per la crisi del coronavirus, ja que l'aturada per la restricció governamental ha paralitzat un total de 170.000 llicències federatives a Catalunya. Segons el vicepresident de l'ENS, Josep Vives, no hi ha de moment previsions de suspendre definitivament cap de les competicions que es troben paralitzades. Ho ha explicat a Canal Reus Televisió. Berta Trets.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2018, un total de 170.816 persones practicaven la disciplina del futbol al territori català, i gairebé 3.000 la del futbol sala. Unes lligues que ara es troben aturades arran de la crisi del coronavirus. Tothom es fa la mateixa pregunta: quan es podran reprendre? La Federació Catalana de Futbol treballa per restablir calendaris des de la incertesa de quan es podrà tornar a trepitjar el verd. L'ENJ ha deixat clar que la seva voluntat és la de fer-ho enguany.
És complicadet, no?, perquè nosaltres normalment les competicions les acabem al mes de maig, i si les hem d'acabar al juny, doncs les acabarem al juny, i si hem de jugar algun cap de setmana del mes de juliol, el jugarem sempre amb la confirmació i que els clubs també diguin la seva, però en un inici la voluntat dels clubs també és d'acabar.
Podríem veure futbol al juliol i a l'agost. La junta directiva de l'òrgan federatiu estudiarà també com pot compensar econòmicament a les entitats més perjudicades.
I d'altra banda, la UEFA ha anunciat l'ajornament de les finals de les competicions europees previstes per finals del mes de maig. Assegura, però, que ni la Lliga de Campions masculina, la femenina, ni tampoc la Lliga Europa queden cancel·lades i que es buscaran dates alternatives per tal que es decideixin en el futur. I afegim que cada cop més federacions i esportistes demanen l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. Una de les últimes en fer-ho ha estat la World Athletics, la Federació Internacional d'Atletisme. D'altra banda, en Fórmula 1 continua la incertesa sobre quan començarà el Mundial. Estava previst que ho fes a Azerbaijan el dia 7 de juny, però la FIA ha anunciat que ajornarà també aquesta cita, la vuitena, afectada de les 22 que composen el Mundial.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa. Waking up in my college dorm. Yeah, my life, it was pretty normal. Looking for a date to the spring formal. Wasn't worried about nothing else, no. Majoring in undecided. Notebook full of bad songs I was writing. Never dreamed anybody else would like them. Now they're sitting on a Walmart shelf. Ain't it funny how life changes? Said I do, but everybody else said, man, you're 22, what you trying to prove? Hey, why don't you wait? Cause I've been waiting on her since the second grade, yeah. And now she got her own set of fans, got a blue check mark by her Instagram, and I wrote a little song about holding her hand, and now everybody wanna die happy, man. Told my daddy and mama, you're gonna have a grandkid. Yep. From Uganda, that's right, we're adopting. And she is the cutest little girl that you ever seen. While I was wrapping my head around being a dad, a big wrench got thrown in.
tomorrow show and got one on the way. Yeah, that's two under two. Hey, what can I say?
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui allargar l'estat d'alarma fins l'11 d'abril mentre creixen les pressions polítiques, científiques i econòmiques que exigeixen un confinament total. El d'avui és un pas previ a la validació d'aquesta pròrroga amb el Congrés i arriba en un moment en què experts sanitaris i diferents governs autonòmics, més enllà de Catalunya, com és el cas de Múrcia, reclamen a Pedro Sánchez aturar urgentment tota l'activitat productiva no essencial per tal de frenar l'impacte del coronavirus. També ho ha fet en les últimes hores el món local. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles reclamen un confinament més estricte. En un manifest unitari exigeixen també les eines i els recursos necessaris per combatre la pandèmia. Les 13 cambres de comerç del país també veuen imprescindible que només es mantingui l'activitat dels sectors essencials. Avui és dimarts, dia 24 de març, i en aquesta edició especial de Notícies en Xarxa també us explicarem que tot plegat passa després que Catalunya hagi registrat les pitjors dades d'aquesta crisi sanitària, amb 94 morts i gairebé 2.000 positius en un sol dia. Això deixa en 339 les persones que han perdut la vida des de l'inici del brot i els infectats s'acosten als 9.000. Salut ja treballa per doblar els llits a les unitats de cures intensives a finals d'aquesta mateixa setmana. Un jutjat de Reus ha decretat presó sense fiança per un home acusat d'infringir fins a una desena de vegades el confinament decretat pel coronavirus. L'home, que causava alarma entre els clients d'alguns comerços de la capital del Baix Camp, afronta ara un càrrec de desobediència greu. I a partir d'avui es redueixen les freqüències de transport públic pel descens del passatge. Rodalies funciona al 80% en hores punta i a la meitat la resta del dia, i només circulen un de cada tres AVEs i trens de llarga distància. A l'aeroport del Prat, tota l'activitat es concentra ara en una part restringida de la TU. I en esports, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. L'aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense cap risc per a la salut. Obrim àrea de servei, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quina és la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix comencem la jornada amb alguns núvols baixos, algun banc de boira, molts punts de Catalunya, altres llocs, per exemple, a Barcelona o també a la costa de Tarragona, en general fa sol. I avui el que esperem, doncs, és que aquests núvols continuïn fins a migdia, deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, però a partir de migdia creixeran nuvolades que faran que a la tarda hi hagi més núvols i que pugui caure algun ruixat. Més aviat feble, minso, sobretot a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres, baixant fins als 1.200 al final del dia. En altres zones de Catalunya no es descarta que pugui caure algun ruixadet, seria molt poqueta cosa. La temperatura avui baixarà. Arribarem com a molt fins als 15 o 16 graus a la costa. A l'interior, molts valors entre els 10 i els 12. Encara bufarà vent de llevant amb algun cop fort al litoral. De fet, el mar continuarà força alterat. I a partir de demà i dijous esperem un descens important de la temperatura. Ha de fer fred de ple hivern i fins i tot alguna nevadeta en cotes al voltant dels 700 o 800 metres. La temperatura actual, de moment, no és gaire baixa. Tenim 10 graus a Lleida i a Girona, 11 a Tarragona i 12 a Barcelona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Vuit i 34 minuts ara del matí. El Consell de Ministres aprovarà avui la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins l'11 d'abril. Ho farà abans de rebre demà la validació del Congrés, mentre creix la pressió política, científica i fins i tot econòmica cap al president Pedro Sánchez perquè decreti un confinament total com a antídot definitiu contra aquesta pandèmia. Sánchez insisteix que Espanya està aplicant ja les mesures més restrictives d'Europa, malgrat que Itàlia ha decidit aturar tota l'activitat productiva no essencial en les últimes hores. Sigui com sigui, el govern espanyol continua esgrimint la carta econòmica per no tirar endavant mesures més dràstiques i insisteix que l'important és aplicar estrictament les que són vigents. Així s'hi ha referit el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Que las medidas que se están implementando son las buenas. De hecho, tenemos que considerar la importancia de implementarlas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien.
En el camp institucional, no només la Generalitat insisteix en la necessitat urgent d'un confinament total. En les últimes hores s'hi han sumat fins a 3 comunitats autònomes més. Entre elles, Múrcia, que ha tirat pel dret aprovant un enduriment que ha estat desautoritzat immediatament pel govern espanyol per manca de competències. Part de la comunitat científica del país també avala aquest reforç de les restriccions en un manifest. Així s'hi referia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Aquesta mesura no és només reclamada per les institucions de Catalunya, sinó també, com saben, està reclamada per una 70 d'experts, epidemistes, científics i mèdics de tot el país. A més, ja hi ha altres comunitats autònomes que ho estan demanant, com són Múrcia, Andalusia o la ciutat de Madrid.
I pel que fa al vistiplau que la pròrroga de l'estat d'alarma ha de rebre demà al Congrés, Esquerra Republicana ja ha anunciat que s'hi abstindrà si no s'acaba incloent el tancament de tota activitat econòmica no essencial. I també afegim que l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya han fet front comú per tal de reclamar un confinament més estricte com a mesura de prevenció contra el coronavirus. Sota el títol hashtag aturem el Covid-19 han publicat un manifest en el qual també reclamen que les ajudes de les administracions als ciutadans no s'entreguin de forma presencial per tal d'evitar el contagi. A més, reclamen que es legisli per ajudar el teixit productiu del país a recuperar-se el més aviat possible de la crisi econòmica que provocarà la pandèmia. En aquest sentit, demanen poder fer ús del superàvit resultant de l'any passat, del 2019. I pressió política i també econòmica, les 13 cambres de comerç de Catalunya reclamen a les administracions que es comenci a dissenyar un pla amb mesures concretes per tal de fer front a la crisi econòmica que està provocant el coronavirus. Proposen allargar el confinament el que calgui i consideren imprescindible una aturada total de les empreses, a excepció del sector sanitari i alimentari. També reclamen a la banca que faciliti el crèdit, que se suspengui temporalment o que redueixin el pagament d'hipoteques i lloguers de locals o que s'eximeixi als autònoms de pagar la quota durant el període de caiguda de la facturació. Per cert, que encara en aquest àmbit, tots els sectors econòmics han reclamat al govern espanyol que aprovi en el Consell de Ministres d'avui una moratòria fiscal d'almenys 3 mesos per als negocis. La patronal Foment del Treball insisteix a reclamar aquesta mesura que ja va proposar la setmana passada, igual que Pimec, i a la qual s'han anat sumant unes 200 organitzacions que representen a diferents gremis i activitats econòmiques. I 38 minuts del matí, Catalunya registra les xifres més devastadores des de l'impacte inicial del coronavirus al país. En un sol dia hi ha hagut 94 nous morts que eleven el còmput global a 339 i gairebé 2.000 positius nous. I això fa enfilar el nombre total d'infectats a més de 7.800, dels quals més de 600 es troben en estat greu. Pel que fa a les altes hospitalàries, se n'han pogut donar ja més de 750 des de l'inici del brot. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que cal no abaixar la guàrdia davant d'un virus que es manifesta, tot i que en diferent proporció, a les diferents franges d'edat.
un virus que només afecti a les persones grans i vulnerables. És molt important aquest missatge perquè sí que tenim persones entre 20 i 50 anys a les diferents UCIs del nostre país. Són molts centres que tenen UCIs, cada centre té una casuística diferent. Alguns centres tenen les UCIs pràcticament dedicades a persones amb Covid.
I el Departament de Salut preveu doblar els llits a les unitats de cures intensives cap a finals d'aquesta setmana i triplicar-ne durant la següent per atendre els afectats del virus. Al global d'Espanya també s'ha viscut la pitjor jornada de l'impacte de la pandèmia i ja hi ha prop de 2.200 morts i més de 33.000 persones infectades. I en els últims dies hem vist com a mesura que anava creixent la corba de contagis i s'anaven omplint les unitats de cures intensives dels hospitals de Catalunya, augmentava també el temor a no disposar de prou recursos per tal d'atendre tots els afectats greus per coronavirus. I entre el material que més podíem escassejar, els respiradors. Sembla, però, que en aquest sentit una iniciativa aconseguirà produir-ne molts i en poc temps i d'aquesta manera també aconseguirà salvar vides. Tenim en connexió, en videoconferència, a Manel Balcells, que és el president del Consell Assessor del Departament de Salut i comissionat de Salut a l'AITAT. El tenim en connexió telefònica. Disculpin, senyor Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, molt bon dia, senyor Balcells. Estem parlant d'una producció inicial que es preveu de més de 100 respiradors al dia, que posteriorment podria passar a ser 300 diaris i que es faran en impressores 3D i que tenen el seu origen o la seva inspiració en uns que s'han fet a Houston. Expliqui'ns com ha sorgit aquest projecte que, com dèiem abans, literalment salvarà vides.
Exacte. Davant de la necessitat de respiradors que es preveu en els propers dies degut a aquest increment de malalts crítics i de duplicar, fins i tot triplicar, les unitats de cures intensives, clar, la peça clau és el ventilador mecànic, no? Aleshores, l'abastiment d'això és limitat perquè les cases comercials de tot el món estan absolutament col·lapsades i tothom, en fi, no hi ha possibilitat, no?, de tenir-ne. El Departament de Salut, a través del CatSalut i el SEM, es va posar en contacte amb nosaltres, ja coneixedors de la situació també, com a centre tecnològic amb expertesa en la impressió 3D per veure si hi havia alguna possibilitat, no? Aleshores vam posar el Departament d'Enginyeria en marxa ràpidament, vam veure que hi havia aquest model de la Universitat Rice de Houston, Texas, un model que estava obert, d'un ventilador de campanya. I aleshores han dissenyat, no?, l'equip d'enginyers amb assessorament del Consorci Sanitari de Terrassa i sobretot del Parc Taulí, de tot l'equip de ventilació mecànica i els enginyers del Taulí, un model adaptat per als requeriments que necessiten a criteri dels intensivistes i hem fet el prototip, no? Aleshores, aquest prototip es pot... ara estem ultimant la seva acreditació i regulatòria perquè clar, com que s'ha de fer servir en humans, s'ha de fer proves amb simuladors, proves amb animal i proves amb persona. I estem ja en la fase final d'això. I en paral·lel han començat ja a fer les peces, no? Quina és la bondat de fer-ho amb impressió 3D? Que un cop tens els plànols, de fet la producció és ràpidament escalable, no? Però no ho fem tot en 3D. El que fem és la mecànica en 3D, les peces que han de fer-ho funcionar. Hi ha elements d'aquest respirador de campanya que són, això que diem, fungibles, és a dir, que compres, i que n'hi han, que són els embuts, per exemple, o són els manòmetres, o són els filtres. Però les connexions, les peces mecàniques, el disseny, l'estructura és la que és en 3D i és la que facilita que després ràpidament puguem augmentar la producció perquè s'ha posat a disposició tota l'amplíssima... empreses que tenen impressió 3D a casa nostra. És a dir, la resposta solidària ha estat increïble, no?, en aquest sentit, que tothom s'ha posat a disposició.
I, senyor Balcells, quines són les diferències entre aquests respiradors que vostès anomenen de campanya i que produiran de forma massiva d'aquí a molt pocs dies, esperem, i un respirador normal? Entenem que aquest és per situacions d'emergència, però que no el substitueix del tot.
Exacte. Estem parlant, i això cal tenir-ho clar, d'un ventilador bàsic. És un respirador que només pot sanir el malalt intubat 3-4 dies, perquè té una pressió fixa. És a dir, per fer-ho entenedor, un respirador que veiem a les UCIs és un respirador que s'adapta a la situació de cada pacient. I que si un necessita més pressió o menys, o si el pacient respira una mica, el respirador li dona menys. És a dir, és molt adaptable, regulable, monitoritzable, digitalitzat, tot això. El que estem fent nosaltres és una cosa absolutament de campanya, d'emergència, que està previst i està pensat per situacions d'emergència com la que estem vivint ara, i que ens ha de permetre poder intubar un pacient que ho necessita i tenir-lo amb la màquina 3-4 dies i mentrestant trobar la solució per poder-lo ubicar amb un respirador convencional. Per tant, en cap cas substitueix els respiradors que hi ha, sinó que ens incrementa la capacitat de poder tenir persones posades en un ventilador durant uns dies i ens dona un temps, no? Aquesta és una solució d'emergència que, evidentment, salva vides, però no ens soluciona el problema. Comptem i preveiem que el pic baixarà i que en fi, hi haurà menys pacients que necessitin intubació en les properes setmanes, no? I que la cosa torni a la normalitat. Quan la cosa torni a la normalitat, aquests ventiladors, que no haurem fet els que sigui, quedaran al magatzem. Els enviarem allà on ho necessitin. Però vull dir que aquí ja no faran més falta. És un tema d'emergència.
Esperem que puguin estar molt aviat ja als hospitals d'aquests ventiladors. Senyor Manel Balcells, president del Consell Assessor del Departament de Salut i també comissionat de Salut a l'AITAT. Enhorabona per aquesta iniciativa i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Adéu. La crisi del coronavirus també provoca a partir d'avui la reducció de freqüències en el transport públic, amb menys circulació de metros, trens i autobusos. A l'aeroport del Prat, totes les operacions es concentren ara a una part restringida de la TU. Anem a pams, pel que fa a Rodalies Renfe, els trens passen a funcionar el 80% en hora punta, mentre que cauen a la meitat la resta del dia. Només circularan un de cada tres trens AVI de llarga distància, amb un 10% dels seients a la venda. En el cas del metro i dels ferrocarrils de la Generalitat, els operadors hauran de readaptar l'oferta a la demanda. I com dèiem, la caiguda de més d'un 80% de l'activitat aèria ha motivat el tancament de la T2 al Prat i totes les companyies aèries s'agruparan ara a la TU. El sector del transport fa una crida a l'administració perquè habiliti serveis bàsics a les autopistes del país. El col·lectiu ha de seguir treballant per garantir l'arribada de subministrament alimentari i de l'àmbit de la sanitat, però denuncia que ha de fer llargs viatges sense trobar avituallaments on poder menjar i anar al bany. Ens en dona més detalls l'Alba Pairet des de la Televisió de Girona.
El sector del transport de mercaderies continua treballant aquests dies d'estricte confinament per mantenir la cadena de subministrament i sobretot per garantir que arriba material sanitari i alimentació a totes les poblacions. Tot i ser un servei essencial, denuncien que durant els seus viatges, alguns d'ells força llargs, no troben àrees de servei obertes on puguin beure, menjar i poder anar al lavabo.
Ens estem trobant que ens desplacem d'un lloc a l'altre i tenim greus problemes per avituallar-nos. És difícil trobar menjar, trobar beure i trobar llocs on poder fer les nostres necessitats. Hem fet una crida a l'administració pública perquè ens ajudi a que les àrees de servei de les autopistes estiguin adequades per als serveis en els conductors.
Des de l'Associació de Transports de Girona també fan una crida a la població a solidaritzar-se amb tots els conductors que aquests dies s'exposen quan entren en zones de risc. Demanen també que els propietaris deixin utilitzar serveis bàsics als transportistes.
I ens ubiquem ara a la demarcació de Tarragona, on s'ha dictat presó provisional per un home que incomplia el confinament a Reus. L'individu accedia a diversos establiments comercials sense respectar les mesures sanitàries i anava dient que tenia el coronavirus i que el contagiaria a la gent que hi havia al seu voltant. Més detalls de David Fernández des de la Nova Ràdio.
El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un veí de Reus de 37 anys i nacionalitat espanyola, acusat d'incomplir l'ordre de confinament i de causar alarma entre la ciutadania, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts judicials, l'home era reincident i havia rebut diversos avisos per part de la policia. De fet, havia entrat en diferents establiments, tossia i escopia damunt dels treballadors i a sobre dels productes d'alimentació i amenaçava la gent de contagiar-los el virus. La causa està oberta per un suposat delicte de desobediència greu.
D'Òdena, una de les zones més afectades pel coronavirus, dijous es compliran les dues setmanes de confinament, que és el període inicialment previst, però es contempla la probabilitat, evidentment, d'allargar-lo. Mentrestant, la pressió no cessa sobre l'hospital d'Igualada. Ens amplia la informació el nostre company Albert Cavaller, de Canal Taronja Anoia. Molt bon dia.
Bon dia. Fent sonar les alarmes i sirenes i entre aplaudiments, així han homenatjat els cossos de protecció i seguretat la feina que fan els professionals de la salut a l'Hospital d'Igualada. Aquest cap de setmana s'ha reorganitzat l'atenció sanitària a la comarca de l'Anoia. Al cap urbà s'hi ha instal·lat un hospital de campanya que servirà per fer el triatge dels pacients. S'han habilitat també més llits a l'interior del cap per poder suportar la setmana intensa amb augment de número de casos. Els ajuntaments dels municipis confinats han pogut anunciar un pla aprovat per la Generalitat i que ara ha d'aprovar el govern central per l'estat d'alarma, que tindrà caràcter retroactiu i permetrà a les persones confinades que treballen fora agafar la baixa des del primer dia de confinament.
Que poguessin tenir aquesta baixa per prescripció mèdica, atès que es pot considerar aquest confinament com un accident de treball, atès que la impossibilitat a causa del decret de confinament impossibilita sortir.
L'Ajuntament d'Igualada anunciarà també avui què passarà amb les diverses taxes municipals en els propers dies i quines es podran endarrerir per fer front a la crisi econòmica generada pel confinament.
El Departament d'Educació acabarà de repartir avui les 140.000 targetes moneders amb les ajudes de les beques menjador. Un servei que dona resposta a les peticions de diversos ajuntaments de Catalunya, malgrat les escoles estiguin tancades pel coronavirus. En el cas de Lleida, a més, la paeria no cobrarà el rebut de l'escola Bressol a les famílies que en fan ús mentre duri aquesta emergència sanitària. Ens amplia la informació la nostra companya Núria Sirvent des de Lleida Televisió.
Entre les mesures aplicades per l'Ajuntament per ajudar la ciutadania a fer front als seus deures tributaris durant l'emergència sanitària estan les establertes per la Regidoria d'Educació. En primer lloc, no posarà en cobrament la taxa de les escoles bressol del proper mes i s'estendrà fins que no acabi la situació d'alarma. Tampoc deixaran de subministrar àpats als nens i nenes que disposen de beca menjador.
Va haver un cas d'una família que no podia venir a recollir el menjar i li van portar des de la regidoria cap a casa, i la setmana vinent, doncs, aquelles famílies que tampoc puguin acudir a recollir-la, doncs ho gestionarem a través de la xarxa solidària de Lleida.
Per tal de fer més amb el confinament, el departament ha ideat un seguit de propostes educatives per a infants de totes les edats. Així, mentre l'equip d'atenció psicopedagògica prepara material per als professors de les bressols i fa seguiment del seu alumnat, des de l'Escola de Música Municipal i el Conservatori, cada dia es penja una peça musical a les xarxes socials, per després ser interpretada per tothom que ho desitgi des del seu balcó a les 6 de la tarda.
Són moltes les iniciatives solidàries que han sorgit aquests últims dies. Ara us expliquem una del Garraf, on una vintena de psicòlegs voluntaris s'han unit per donar atenció psicològica per via telemàtica al personal d'emergències. L'objectiu, diuen, és cuidar els que cuiden. Ens amplia la informació el nostre company Jordi Carrillo, de Canal Blau.
En Sergi, psicòleg vilanoví, es posa en contacte a través de videoconferència amb una companya seva, la Meritxell. Ells són només dos dels més de 20 voluntaris d'aquest sector, de Vilanova i Rodalies, que s'han ofert a donar atenció psicològica al personal d'emergències, sigui via telefònica o per xarxes socials, opció que fan servir per coordinar-se.
Aquests dies els professionals de les emergències estan passant uns dies amb especial tensió, amb especials nervis, amb llargues hores de feina, i era una mica la idea de cuidar aquells que ens cuiden, aquells que sempre el personal sanitari, però també d'altres emergències, el sanitari és el que més potser ho està patint, però la resta d'emergències també, una mica amb la idea aquesta de cuidem aquells que cuiden i intentar oferir nosaltres des de la psicologia aquesta atenció psicològica voluntària per intentar mitigar els efectes d'aquests temps tan convulsos.
Més enllà dels membres d'aquest món, tants dies de confinament a casa donaran peu a que siguin molts els que també necessitin aquests serveis. Depenent de com vagi la proposta, valoraran extendre el servei a tothom.
I de l'actualitat esportiva us expliquem que la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. En el comunicat, a més, per la Lliga, puntualitza que aquesta aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense risc per a la salut. L'ENS federatiu, de la seva banda, fa extensiva la postura també a les competicions amateurs i fa una crida a les federacions territorials per a que s'hi sumin. La mesura afecta les competicions de futbol des de la primera divisió fins a la tercera, les lligues femenines i també el futbol sala. I d'altra banda, la UEFA ha anunciat l'ajornament de les finals de les competicions europees previstes per finals del mes de maig. Assegura, però, que ni la Lliga de Campions masculina, ni la femenina, ni tampoc la Lliga Europa queden cancel·lades i que es buscaran dates alternatives perquè es decideixin en el futur.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A CaixaBank continuarem al costat dels nostres clients i de tota la societat. Continuarem compromesos amb famílies, autònoms i pimes, buscant solucions per activar l'economia junts. Amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
La xarxa de comunicació local.
Estan obertes les oficines de treball? Com em puc inscriure com a demandant d'ocupació? I tramitar la renda garantida de ciutadania? Si faig teletreball, he de recuperar hores de feina? Em poden acomiadar? Em poden obligar a agafar vacances? Les respostes a aquestes preguntes i a d'altres d'àmbit laboral les trobareu a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa de comunicació local. Librería Macondo.
La danza de los tulipanes de Ivonne Martín, editado por Plaza y Janés. Es lo primero que leo de Ivonne Martín y sinceramente espero que no sea lo último. Este thriller que llegó a las librerías a principios de septiembre me llamó mucho la atención. Primero, porque transcurre en Euskadi. Y quien me conoce sabe que soy amante de su tierra, de sus gentes, de su cultura, pero sobre todo de su gastronomía. Y segundo, que es un thriller, una novela de esas que en las dos primeras páginas ya te pone el cuerpo del revés. Hablar de esta novela me resultará algo difícil. Deberé ir con cuidado para no desvelar nada. No os quiero reventar la historia. Nos situamos en Urdaibai, en pleno otoño. puedes sentir la humedad, el frío y los colores que viste en esta región, sus montañas, el mar, todo ello descrito de manera que podemos decir que la ambientación es uno de los puntos fuertes de la novela, pero evidentemente no es el único. Fijado a la vía del tren, aparece el cuerpo de la periodista más popular de Guernica, después de haberle pasado por encima, claro. La víctima tiene entre sus manos un hermoso tulipán de un rojo intenso. Esta será la seña de identidad de nuestro asesino en serie, que pondrá en jaque a Anne Cestero, que está al frente de la Unidad Especial de Homicidios de Impacto. Es un personaje con el que es muy fácil empatizar. El autor se encarga de ello. Prácticamente estamos dentro de su mente, ante sus dudas y sus tribulaciones. También de vez en cuando nos asomamos a la mente del asesino, un recurso que me ha resultado muy curioso y me ha encantado. Esta novela tiene todo lo que le pido a una novela de intriga, que me mantenga enganchada y perdida a partes iguales. Puede que al principio te parezca que el ritmo se vuelve un poco más lento, pero eso es la clave para que el autor nos sitúe y nos muestre exactamente lo que quiere. Para mí, una trama bien hilada, una novela redonda.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Thaís Trujillo.
Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui allargar l'estat d'alarma fins l'11 d'abril, mentre creixen les pressions polítiques, científiques i econòmiques que exigeixen un confinament total. El d'avui és un pas previ a la validació d'aquesta pròrroga demà al Congrés i arriba en un moment en què experts sanitaris i diferents governs autonòmics, més enllà de Catalunya, com és el cas de Múrcia, reclamen a Pedro Sánchez aturar urgentment tota l'activitat productiva no essencial per tal de frenar l'impacte del coronavirus. També en les últimes hores, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles reclamen un confinament més estricte. En un manifest unitari exigeixen també eines i recursos per tal de combatre la pandèmia. I les 13 cambres de comerç del país se sumen a la petició que només es mantingui l'activitat dels sectors essencials. Avui és dimarts, és 24 de març, i en aquesta edició especial de Notícies en Xarxa també us explicarem altres qüestions, com ara que tot plegat passa després que Catalunya hagi registrat les pitjors dades d'aquesta crisi sanitària, amb 94 morts i gairebé 2.000 positius en un sol dia. Això deixa en 339 les persones que han perdut la vida des de l'inici del brot i els infectats s'acosten ja als 9.000. Salut ja treballa per doblar els llits a les unitats de cures intensives a finals d'aquesta setmana. Un jutjat de Reus ha decretat presó sense fiança per un home acusat d'infringir fins una desena de vegades el confinament decretat pel coronavirus. L'home, que causava alarma entre els clients d'alguns comerços de la capital del Baix Camp, afronta un càrrec de desobediència greu. I ara obrim àrea de serveis. En primer lloc, volem saber com s'està circulant en aquests moments per la xarxa viària catalana. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem davant d'una jornada atípica pel que fa a l'estat del trànsit, amb la circulació molt fluida, on no s'observen les retencions habituals a les que estem acostumats cada matí. A més, tornem a registrar dades a la baixa pel que fa als desplaçaments per carretera a l'àrea metropolitana de Barcelona, una disminució del 70% durant el dia d'ahir en comparació amb una jornada normal i també una davallada d'un 40% respecte a dilluns passat, quan ja hi havia confinament. D'altra banda, en territori català, avui, precaució, perquè aquest matí la boira pot dificultar la visibilitat en alguns trams de les carreteres i també cal recordar que es continuen fent controls fronterers d'entrada al país a l'AP7 i a la Nacional 2 a la Jonquera i també a la Nacional 260 a Portbou. Un últim apunt, també els controls d'accés als municipis d'Igualada, de la Conca d'Òdena continuen a la 2, a la C37, la C244 i la C241C. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Cop d'ull ara a la situació de la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas connexió amb el Transmet i amb la Rosa Avis. Molt bon dia.
Bon dia. Parlàvem fa una hora de freqüències alterades a la línia T3 del trambaix. Ja estan normalitzades, ara mateix circulen sense incidències destacables metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, la recomanació feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha reduït oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Molt bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps de cara a les pròximes hores d'aquest dimarts. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs a l'espera de que demà i dijous el temps sigui de ple hivern. De moment, avui comença la jornada amb alguns núvols baixos. El cel s'ha de mantenir en general poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades i a la tarda podria caure algun ruixat més aviat feble, aïllat, sobretot a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu. Però vaja, la resta també podria caure alguna gota amb neu per damunt dels 1.500 metres. La temperatura una miqueta més baixa, arribant com a molt fins als 15 o 16 graus cap al litoral, i encara bufarà vent de llevant fort al litoral, amb la mar força alterada. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Consell de Ministres aprovarà avui la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins l'11 d'abril. Ho farà abans de rebre demà la validació del Congrés, mentre creix la pressió política, científica i fins i tot econòmica cap al president Pedro Sánchez perquè decreti un confinament total com a antídot definitiu contra la pandèmia. Sánchez insisteix que Espanya està aplicant ja les mesures més restrictives d'Europa, malgrat que Itàlia ha decidit aturar tota activitat productiva no essencial en les últimes hores. Sigui com sigui, el govern espanyol continua esgrimint la carta econòmica per no tirar endavant mesures més dràstiques i insisteix que l'important és aplicar estrictament les que són vigents. Així s'hi ha referit el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Tenemos que asegurarnos que las medidas que se están implementando son las buenas. De hecho, tenemos que considerar la importancia de implementarlas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien.
En el camp institucional, no només la Generalitat insisteix en la necessitat urgent d'un confinament total. En les últimes hores s'hi han sumat fins a 3 comunitats autònomes més. Entre elles, Múrcia, que ha tirat pel dret aprovant un enduriment que ha estat desautoritzat immediatament pel govern espanyol per manca de competències. Part de la comunitat científica del país també avala aquest reforç de les restriccions en un manifest. Així s'hi referia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Aquesta mesura no és només reclamada per les institucions de Catalunya, sinó també, com saben, està reclamada per una setantena d'experts, epidemistes, científics i mèdics de tot el país. A més, ja hi ha altres comunitats autònomes que ho estan demanant, com són Múrcia, Andalusia o la ciutat de Madrid.
Pel que fa al vistiplau que la pròrroga de l'estat d'alarma ha de rebre demà al Congrés, Esquerra Republicana ja ha anunciat que s'hi abstindrà si no s'acaba incloent el tancament de tota activitat econòmica no essencial. I l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya han fet front comú per reclamar un confinament més estricte com a mesura de prevenció contra el coronavirus. Sota el títol hashtag Aturem el Covid-19 han publicat un manifest en el qual també reclamen que les ajudes de les administracions als ciutadans no s'entreguin de forma presencial per tal d'evitar el contagi. A més, reclamen que es legisli per ajudar el teixit productiu del país a recuperar-se el més aviat possible de la crisi econòmica que provoca la pandèmia. En aquest sentit, demanen poder fer ús del superàvit de l'any 2019. Pressió política i també econòmica. Les 13 cambres de comerç de Catalunya reclamen a les administracions que es comenci ja a dissenyar un pla amb mesures concretes per tal de fer front a la crisi econòmica que està provocant ja el coronavirus. Proposen allargar el confinament, el que calgui, i consideren imprescindible una aturada total de les empreses, a excepció dels sectors alimentari i sanitari. També reclamen a la banca que faciliti el crèdit, que se suspengui temporalment o que es redueixi el pagament d'hipoteques i lloguers o que s'eximeixi als autònoms de pagar la quota durant el període de caiguda de facturació. Per ser que encara en aquest àmbit, tots els sectors econòmics han reclamat al govern espanyol que aprovi en el Consell de Ministres d'avui dimarts una moratòria fiscal d'almenys 3 mesos per als negocis. La patronal Foment del Treball insisteix a reclamar aquesta mesura que ja va proposar la setmana passada, igual que Pimec, i a la qual s'hi han anat sumant també unes 200 organitzacions que representen a diferents gremis i activitats econòmiques. Catalunya registra les xifres més devastadores des de l'inici de l'impacte del coronavirus al país. En un sol dia hi ha hagut 94 morts que eleven el còmput global a 339 i gairebé 2.000 positius nous. I això fa enfilar el nombre total d'infectats a més de 7.800, dels quals més de 600 es troben en estat greu. Pel que fa a les altes hospitalàries, se n'han pogut donar ja més de 750 des de l'inici del brot. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que cal no abaixar la guàrdia davant d'un virus que es manifesta, tot i que en diferent proporció, a totes les franges d'edat.
No és un virus que només afecti a les persones grans i vulnerables. És molt important aquest missatge perquè sí que tenim persones entre 20 i 50 anys a les diferents UCIs del nostre país. Són molts centres que tenen UCIs, cada centre té una casuística diferent. Alguns centres tenen les UCIs pràcticament dedicades a persones amb Covid.
I el Departament de Salut preveu doblar els llits de les unitats de cures intensives cap a finals d'aquesta setmana i triplicar-los durant la següent per tal d'atendre els afectats. Al global d'Espanya també s'ha viscut la pitjor jornada d'impacte de la pandèmia i ja hi ha prop de 2.200 morts i més de 33.000 persones infectades. I en els últims dies hem vist com a mesura que anava creixent la corba de contagis i s'anaven omplint les unitats de cures intensives dels hospitals de Catalunya, augmentava el temor a no disposar de prou recursos per tal d'atendre tots els afectats greus per coronavirus. I entre el material que més podia escassejar, els respiradors. Per fer front a aquesta amenaça, el Consorci de la Zona Franca i el Centre Tecnològic Laitat començaran a produir aviat més de 100 respiradors al dia amb impressores 3D, uns estris que serviran per aturar el cop, però que no substituiran els respiradors convencionals. Ho ha explicat fa molt pocs minuts a la xarxa Manel Balcells, que és el president del Consell Assessor del Departament de Salut i comissionat de Salut a l'AITAT.
El que estem fent nosaltres és una cosa absolutament de campanya, d'emergència, que està previst i està pensat per situacions d'emergència com la que estem vivint ara i que ens ha de permetre poder intubar un pacient que ho necessita i tenir-lo amb la màquina 3-4 dies i mentrestant trobar la solució per poder-lo ubicar en un respirador convencional.
I per saber com s'està vivint aquesta emergència sanitària arreu dels hospitals de Catalunya hi afegim ara una altra veu, en aquest cas de Paola Galvany, que és presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Senyora Galvany, molt bon dia.
Bon dia.
Quina diria que és la principal urgència en aquests moments? Entenem que el que corre més pressa ara per ara és salvar el màxim de nombre de vides possibles.
Per descomptat. En aquests moments el més important seria cobrir els llocs d'infermeres allà on sigui necessari.
On hi ha més necessitat d'infermeres? Quins són els hospitals que estan patint més la mancança d'aquest sector sanitari?
Primera mà, els hospitals que no estan a la ciutat de Barcelona, els de l'àrea metropolitana, podríem dir, també els de comarques i també alguns centres de sociosanitaris i residències.
Aquests són els més necessitats i, en general, arreu de Catalunya, com definiria ara mateix la situació laboral, les condicions en les que estan treballant les infermeres i els infermers?
Les condicions laborals són variables en aquests moments. L'important en aquest sentit és protegir la seva seguretat i pensem que és important tenir present que necessiten disposar del material adequat.
S'està treballant en condicions de seguretat ara mateix o no?
Precisament és aquest punt el que més preocupa les infermeres. Tenen material, però és deficient. I el que sí que és important és que es garanteixin els equips de protecció individual.
I això afecta tant a les infermeres com als doctors, però també aquesta manca de seguretat per falta de material estaríem afectant els pacients. En els últims dies hem anat escoltant el concepte de medicina de guerra que s'estaria aplicant en alguns hospitals. Expliqui'ns en què consistiria aquesta medicina de guerra i de quina manera s'està patint de forma més especial.
Bé, en aquest sentit hem de garantir la seguretat de les persones i dels professionals, i el que s'intenta fer és protegir els pacients uns dels altres i també els treballadors.
I això en aquests moments és la mancança principal, eh?
Sí, correcte.
Elevaran alguna denúncia?
Disculpi?
Elevaran alguna denúncia per aquesta manca de material de protecció, o entenen que donades les circumstàncies totes les administracions i totes les persones que estan al càrrec dels hospitals estan fent el màxim possible, tot el que està a les seves mans, per tal d'equipar-los com cal, o no? O consideren que hi ha falta de responsabilitat per part d'algun polític?
No, nosaltres estem en contacte permanent amb les autoritats sanitàries del país i en aquest sentit participem en comissions de crisis del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i el que intentem és exigir que aquest material arribi als llocs on són necessaris.
Perfecte, doncs a Paola Galvany, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa i per haver-nos explicat en quines condicions aquest col·lectiu sanitari està treballant a dia d'avui als diferents hospitals. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Marxem ara a la demarcació de Tarragona per explicar que allà s'ha dictat presó provisional per un home que incomplia el confinament al municipi de Reus. L'individu accedia a diversos establiments comercials sense respectar les mesures sanitàries i anava dient que tenia el coronavirus i que el contagiaria a la gent que hi havia al seu voltant. Ens ho explica amb més detall el nostre company David Fernández des de la Nova Ràdio.
El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un veí de Reus de 37 anys i nacionalitat espanyola, acusat d'incomplir l'ordre de confinament i de causar alarma entre la ciutadania, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts judicials, l'home era reincident i havia rebut diversos avisos per part de la policia. De fet, havia entrat en diferents establiments, tossia i escopia damunt dels treballadors i a sobre dels productes d'alimentació, i amenaçava la gent de contagiar-los el virus. La causa està oberta per un suposat delicte de desobediència greu.
I la crisi del coronavirus també provoca, a partir d'avui, la reducció de freqüències en el transport públic amb menys circulació de metros, trens i autobusos. A l'aeroport del Prat totes les operacions es concentren ara a una part restringida de la TEU. Anem a pams. Pel que fa a Rodalies Renfe, els trens passen a funcionar al 80% en hora punta, mentre que cauen a la meitat la resta del dia. Només circularan un de cada tres trens AVE i de llarga distància, amb un 10% dels seients a la venda. En el cas del metro i els ferrocarrils de la Generalitat, els operadors s'hauran de readaptar l'oferta a la demanda, i com dèiem, la caiguda de més d'un 80% de l'activitat aèria ha motivat el tancament de la T2 al Prat, i totes les companyies aèries s'agruparan ara a la TEU. I ara parlem de la confraria de pescadors de Palamós, que ha donat carta blanca a les embarcacions pesqueres perquè decideixin si volen o no sortir a la mar mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus, i la majoria ha decidit quedar-se a port. La por al contagi i el preu a la baixa de les captures han fet que molts considerin que no els surt a compte anar a treballar. Ens amplia aquesta informació la Joana Valent des de la televisió de la Costa Brava.
Les activitats del sector primari estan considerades com essencials i, per tant, es poden seguir practicant tot i l'estat d'alarma, però no tothom hi està disposat. A Palamós només surten a pescar 3 o 4 embarcacions de tota la flota pesquera i la resta ha preferit quedar-se a port fins que s'acabi la crisi del coronavirus. L'espai de les embarcacions és reduït i molts pescadors temen contagiar-se perquè no compten amb el material de seguretat adequat per protegir-se. A més, el preu de les captures ha anat a baixa, la qual cosa ha provocat que molts considerin que no els surt a compte anar a treballar.
Els treballadors conviuen en un espai molt petit i tenen por al contagi, i això ha fet que algunes embarcacions hagin decidit seguir el confinament, i tot i que tenen autorització per sortir a treballar, hagin preferit no fer-ho. I per altra banda, doncs, algunes de les embarcacions que van sortir doncs, els primers dies han decidit deixar-ho de fer perquè s'està pagant un preu molt baix del peix.
Els restauradors, que jugaven una part important de la subhasta, fa dies que no hi són arran del tancament dels establiments de restauració.
El Departament d'Educació acabarà de repartir avui les 140.000 targetes Moneder amb les ajudes de beques menjador. Un servei que dona resposta a les peticions de diversos ajuntaments de Catalunya malgrat les escoles estiguin, recordem, tancades a causa del coronavirus. I precisament els col·lectius més vulnerables són els que més pateixen aquesta crisi arran de l'epidèmia. Entitats com Creu Roja han vist molt incrementada la demanda d'ajuda per part de les famílies. Veiem el cas de Mollet en aquesta crònica dels companys de Vallès Visió.
L'Antonio, el José Antonio i el Joaquín són tres dels voluntaris de Creu Roja de Mollet que s'encarreguen de preparar els lots amb productes alimentaris destinats a les famílies més necessitades del municipi. Des de l'entitat molletana han vist duplicada la seva feina per l'estat d'alarma decretat la setmana passada, passant a atendre de 20 a 40 famílies a la setmana.
Estem atenent a més persones, a més famílies, també amb la intenció de donar el suport doncs, a totes aquelles famílies doncs, que no estaven dintre, diguéssim, de la nostra població, però que també s'han trobat en necessitats per poder cobrir.
Els usuaris que recullen aquests aliments no són aliens al moment d'excepcionalitat que vivim, protegint-se amb mascaretes i guardant la distància de seguretat entre ells. Des de l'entitat molletana asseguren que la població vulnerable no deixarà de ser atesa i que està en disposició de proporcionar aquestes cistelles a tothom que ho necessiti. Des de la setmana passada, Creu Roja també ha brindat una tasca d'atenció telefònica per a dubtes relacionats amb el coronavirus.
I durant aquesta crisi del coronavirus, i per tal de mantenir la moral tan alta com sigui possible, qui sí que ha continuat amb la seva tasca, tot i les restriccions, és l'associació sense ànim de lucre Pallapupes. Ho fa a través de càpsules de vídeo que passen als hospitals. L'objectiu és el mateix que persegueixen en les sessions presencials, el d'ajudar a passar de la forma més amena possible les malalties dels petits. Més detalls amb el nostre company de Lleida Televisió, Jaume Martell.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me...
Càpsules com aquesta són les que envien els Pallapupes a tots els hospitals catalans per transmetre optimisme i vitalitat enfront l'excepcional situació provocada per l'alarma del coronavirus. En temps normals, aquesta associació sense ànim de lucre realitza sessions als hospitals fent riure nens i nenes. Ara, tot i fer-ho en línia, segueixen contribuint al positivisme i a la humanització dels processos hospitalaris.
El senyor Coronator Serios ha fet fora a tots los Pallapupes de l'hospital. Però, no ho aconseguiràs. Nosaltres tornarem i et guanyarem. I per això cal un entrenament exhaustivo. Et guanyarem.
Un cop vençut el coronavirus, els Pallapupes tornaran als hospitals.
I de la crònica cultural us destaquem que amb l'interrogant de saber si es podrà fer la Patum de Berga aquest any per les restriccions pel coronavirus, l'Associació de la Patum Infantil ha cancel·lat fins a nova data el procés participatiu previst. Ens ho expliquen els nostres companys de Berguedà Televisió.
La Junta de l'Associació considera oportú aturar tot el procés de sorteig, inscripcions, formacions o qualsevol tema relacionat amb la participació i gestió de la Patum Infantil d'enguany. Segons explica, volen vetllar per la seguretat dels més petits i l'ànima d'aquesta festa berguedana Patrimoni de la Humanitat. D'altra banda, l'Ajuntament de Berga ha decidit modificar les bases del 46è concurs de cartells anunciadors de la Patum. El certamen artístic ampliarà el termini de presentació d'obres. S'habilitarà un sistema online per entregar les propostes telemàticament i se suprimirà la votació popular que es realitza habitualment de forma presencial. L'ampliació de la data del concurs arriba al 24 d'abril i en el comunicat no parla de la possible cancel·lació o ajornament dels dies de la festa prevista encara per l'11 de juny.
I en esports us expliquem que la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. En el comunicat a més per la Lliga puntualitza que aquesta aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense risc per a la salut. L'ens federatiu, per la seva banda, fa extensiva la postura també a les competicions amateurs i fa una crida a les federacions territorials per a que s'hi sumin. La mesura afecta les competicions de futbol des de la primera divisió fins la tercera, les lligues femenines i també el futbol sala. I en bàsquet, l'Espart City League Girona també està a l'espera de saber com es resoldrà la Lliga. L'Uni va començar la temporada amb l'expectativa de lluitar per tots els títols, però podria acabar el curs en blanc. És una crònica de Televisió de Girona. Sebas Bahí.
L'última instrucció de la federació està la d'ajornar com a mínim la competició fins a principis d'abril, tot i que la possibilitat de que es canceli per complir la temporada pren força amb el pas dels dies. La sensació actual en qualsevol cas és dolenta i en especial en el vestidor de l'Espart City League Girona, que arribava al tram final de temporada per defensar el títol de Lliga i disposat a fer un pas més en l'Eurocup.
Et quedes amb les ganes de que arribi aquest terç final de temporada on es decideixen els títols tant de Lliga com europeu. I a partir d'aquí, doncs, també amb aquest punt de sensació de bé, que si bé no vam guanyar la Copa, sí que l'equip estava en un bon moment. I bé, aquesta sensació interrompuda de que no es pugui acabar ara per ara la temporada, no?
A la Lliga Endesa resten 4 jornades contra Saragossa, Tenerife, Benvibre i Cadí la Seu, mentre que a l'Eurocup l'Uni es trobava als quarts de final contra el Venècia.
I un últim apunt de l'actualitat esportiva. Cada vegada més federacions i esportistes demanen l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. Una de les últimes a fer-ho ha estat la World Athletics, la Federació Internacional d'Atletisme. D'altra banda, en Fórmula 1 continua la incertesa sobre quan començarà el Mundial. Estava previst que ho fes a Azerbaijan el dia 7 de juny, però la FIA ha anunciat que ajornarà també aquesta cita, que és la 8a afectada de les 22 que composen el Mundial.
Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa.
Ajuda'm a ser una vela i anirem més ràpid que el mar. Si a cada port hi ha una estela, anem-la a buscar. Inflar les veles d'aquest vestit. fumejant. Tirarirà, tirarà. Tribus del planeta fugen per naufragar.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui allargar l'estat d'alarma fins al dia 11 d'abril mentre creixen les pressions polítiques, científiques i econòmiques que exigeixen el confinament total. El d'avui és un pas previ a la validació d'aquesta pròrroga demà al Congrés i arriba en un moment en què experts sanitaris i diferents governs autonòmics, més enllà de Catalunya, com ara és el cas de Múrcia, reclamen a Pedro Sánchez aturar urgentment tota l'activitat productiva no essencial per tal de frenar l'impacte del coronavirus. També ho ha fet en les últimes hores el món local. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles reclamen un confinament més estricte. En un manifest unitari exigeixen també les eines i els recursos necessaris per tal de combatre la pandèmia. I les 13 cambres de comerç del país també veuen imprescindible que només es mantingui l'activitat dels sectors essencials. Avui és dimarts, dia 24 de març, i en aquesta edició especial del Notícies en Xarxa també us explicarem que tot plegat arriba mentre a Catalunya s'ha registrat les pitjors dades d'aquesta crisi sanitària, amb 94 morts i gairebé 2.000 positius en un sol dia. Això deixa en 339 les persones que han perdut la vida des de l'inici del brot i els infectats s'acosten ja als 9.000. Salut ja treballa per doblar els llits a les unitats de cures intensives a finals de setmana. El Consorci de la Zona Franca i el Centre Tecnològic Laitat produiran més de 100 respiradors al dia amb impressores 3D, uns estris que serviran per mitigar la mancança d'aquests instruments, però que no substituiran els respiradors convencionals. Ho ha explicat fa pocs minuts a la xarxa Manel Balcells, que és president del Consell Assessor del Departament de Salut i també comissionat de Salut a l'AITAT.
El que estem fent nosaltres és una cosa absolutament de campanya d'emergència que està previst i està pensat per situacions d'emergència com la que estem vivint ara i que ens ha de permetre poder intubar un pacient que ho necessita i tenir-lo amb la màquina 3-4 dies i mentrestant trobar la solució per poder-lo ubicar en un respirador convencional.
I en esports, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. L'aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense risc per a la salut. Obrim àrea de serveis. Volem saber quina és la previsió del temps de cara a les pròximes hores d'aquest dimarts. Establim, doncs, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment avui comencem la jornada amb alguns núvols baixos, alguna boirina, sobretot a punts de l'interior. Hi ha estones on hi ha llocs, perdó, on fa una miqueta de sol. Però vaja, tots aquests núvols han d'anar a més a partir de migdia, quan creixeran nuvolades. De fet, a la tarda el cel en general quedarà força ennuvolat. Poden caure alguns ruixats, més aviat febles i minsos, sobretot a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres, baixant als 1.200 al final del dia. I a la resta de Catalunya no es descarta que també pugui caure alguna gota. La temperatura avui una miqueta més baixa, podem arribar encara fins als 15 o 16 graus a punts del litoral i del prelitoral, bufarà vent de llevant amb algun cop fort a la costa, el mar força alterat, i a partir de demà sembla que torna el cru hivern, la temperatura ha de baixar força, i entre demà i dijous podríem tenir alguna nevada en cotes properes als 700 o 800 metres. Ara mateix, però, encara no fa massa fred, tenim 3 graus a Viladrau, 5 a Viella, 9 graus a Banyoles i 12 graus a Vinebre. I deu-me'n això tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nou i 34 minuts ara del matí, comencem, entrem en matèria. El Consell de Ministres aprovarà avui la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins al dia 11 d'abril. Ho farà abans de rebre demà la validació del Congrés, mentre creix la pressió política, científica i fins i tot econòmica cap al president del govern, Pedro Sánchez, perquè decreti un confinament total com a antídot definitiu contra la pandèmia. Sánchez insisteix que Espanya està aplicant ja les mesures més restrictives d'Europa, malgrat que Itàlia ha decidit aturar tota activitat productiva no essencial en les últimes hores. Sigui com sigui, el govern espanyol continua escrivint la carta econòmica per no tirar endavant mesures més dràstiques i insisteix que l'important és aplicar estrictament les que són vigents. Així s'hi ha referit el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Tenemos que asegurarnos que las medidas que se están implementando son las buenas. De hecho, tenemos que considerar la importancia de implementarlas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien.
En el camp institucional, no només la Generalitat insisteix en la necessitat urgent d'un confinament total. En les últimes hores s'hi han sumat fins a 3 comunitats autònomes més. Entre elles, Múrcia, que ha tirat pel dret aprovant un enduriment que ha estat desautoritzat immediatament pel govern espanyol per manca de competències. Part de la comunitat científica del país també avala aquest reforç de les restriccions en un manifest. Així s'hi referia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Aquesta mesura no és només reclamada per les institucions de Catalunya, sinó també, com saben, està reclamada per una setantena d'experts, epidemistes, científics i mèdics de tot el país. A més, ja hi ha altres comunitats autònomes que ho estan demanant, com són Múrcia, Andalusia o la ciutat de Madrid.
I l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya han fet front comú per tal de reclamar un confinament més estricte com a mesura de prevenció contra el coronavirus. Sota el títol hashtag que trobem el Covid-19, han publicat un manifest en el qual també reclamen que les ajudes de les administracions als ciutadans no s'entreguin de forma presencial per tal d'evitar el contagi. A més, reclamen que es legisli per ajudar el teixit productiu del país a recuperar-se el més aviat possible de la crisi econòmica que provocarà la pandèmia. I en aquest sentit demanen poder fer ús del superàvit de l'any 2019. Pressió política i també econòmica. Les 13 cambres de comerç de Catalunya reclamen a les administracions que es comenci a dissenyar un pla amb mesures concretes per tal de fer front a la crisi econòmica que està provocant el coronavirus. Proposen allargar el confinament el que calgui i consideren imprescindible una aturada total de les empreses, a excepció dels sectors alimentari i sanitari. També reclamen a la banca que faciliti el crèdit, que se suspengui temporalment o es redueixi el pagament d'hipoteques i lloguers de locals i que s'eximeixi als autònoms de pagar la quota durant el període de caiguda de facturació. Per cert, que encara en aquest àmbit, tots els sectors econòmics han reclamat al govern espanyol que aprovi en el Consell de Ministres d'avui dimarts una moratòria fiscal d'almenys 3 mesos per als negocis. La patronal de Foment del Treball insisteix a reclamar aquesta mesura, que ja va proposar la setmana passada, igual que Pimec, i a la qual s'han anat sumant unes 200 organitzacions que representen a diferents gremis i activitats econòmiques. I la crisi del coronavirus també provoca, a partir d'avui, la reducció de freqüències en el transport públic amb menys circulació de metros, trens i autobusos. A l'aeroport del Prat, totes les operacions es concentren ara a una part restringida de la T1. Anem a pams. Pel que fa a Rodalies Renfe, els trens passen a funcionar al 80% en hora punta, mentre que cauen a la meitat la resta del dia. Només circularan un de cada 3 trens AVE i de llarga distància, amb un 10% dels seients a la venda. En el cas del metro i els ferrocarrils de la Generalitat, els operadors hauran de readaptar l'oferta a la demanda. I com dèiem, la caiguda de més d'un 80% de l'activitat aèria ha motivat el tancament de la T2 al Prat i totes les companyies aèries s'agruparan ara a la T1. Catalunya registra, malauradament, les xifres més devastadores des de l'inici de l'impacte del coronavirus al país. En un sol dia hi ha hagut 94 morts que eleven el còmput global a 339 i gairebé 2.000 positius nous. I això fa enfilar el nombre total d'infectats a més de 7.800, dels quals més de 600 es troben en estat greu. Pel que fa a les altes hospitalàries, se n'han pogut donar ja més de 750 des de l'inici del brot. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que cal no abaixar la guàrdia davant d'un virus que es manifesta, tot i que en diferent proporció, a les diferents franges d'edat.
No és un virus que només afecti a les persones grans i vulnerables. És molt important aquest missatge perquè sí que tenim persones entre 20 i 50 anys a les diferents UCIs del nostre país. Són molts centres que tenen UCIs, cada centre té una casuística diferent. Alguns centres tenen les UCIs pràcticament dedicades a persones amb Covid.
El Departament de Salut preveu doblar els llits de les unitats de cures intensives cap a finals d'aquesta setmana i triplicar-los durant la setmana següent per tal d'atendre els afectats pel virus. Al global d'Espanya també s'ha viscut la pitjor jornada d'impacte de la pandèmia i ja hi ha prop de 2.200 morts i més de 33.000 infectats. I els últims dies hem vist com a mesura que anava creixent la corba de contagis i s'anaven omplint les unitats de cures intensives dels hospitals de Catalunya, augmentava el temor a no disposar de prou recursos per tal d'atendre tots els afectats greus per coronavirus. I mentre el material, volem dir que més podia escassejar, els respiradors. Per fer front a aquesta mancança, el Consorci de la Zona Franca i el Centre Tecnològic Laitat produiran més de 100 respiradors al dia amb impressores 3D. Són uns estris que serviran per tal d'aturar el cop, però que no substituiran els respiradors convencionals. Ho ha explicat fa pocs minuts a la xarxa Manel Balcells, que és president del Consell Assessor del Departament de Salut i també comissionat de Salut a l'AITAT.
El que estem fent nosaltres és una cosa absolutament de campanya, d'emergència, que està previst i està pensat per situacions d'emergència com la que estem vivint ara i que ens ha de permetre poder intubar un pacient que ho necessita i tenir-lo amb la màquina 3-4 dies i mentrestant trobar la solució per poder-lo ubicar en un respirador convencional.
I un dels sectors que més estan patint en primera línia aquests dies les conseqüències de l'excés de feina i de la manca de material és el de les infermeres i els infermers. En declaracions a la xarxa fa només uns minuts, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Paola Galbany, ha explicat quins hospitals estan més saturats i quin és el principal problema que tenen.
Els hospitals que no estan a la ciutat de Barcelona, els de l'àrea metropolitana, podríem dir, també els de comarques i també alguns centres de sociosanitaris i residències. El que més preocupa les infermeres, tenen material però és deficient i el que sí que és important és que es garanteixin els equips de protecció individual.
tothom treballant des del seu sector per mirar d'aturar l'expansió d'aquest Covid-19 i prop de 50 investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona també s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries per tal de frenar l'expansió del virus. A banda del personal, la universitat també pot contribuir amb laboratoris i amb aparells per al diagnòstic genètic. És una crònica del nostre company Jordi Murtró des de TAC12.
El Ministeri de Ciència i Innovació i el Departament de Salut han fet una crida a les universitats perquè puguin contribuir a frenar l'expansió del coronavirus amb diferents recursos. Des de la Universitat Rovira i Virgili s'ha posat a disposició dels governs investigadors experts en biologia molecular que estarien disposats a ajudar voluntàriament en el diagnòstic i d'altres que poden contribuir amb coneixements necessaris en aquesta crisi. Són prop de 50 investigadors de diverses disciplines. A banda, la URB també ofereix laboratoris i equips d'anàlisi i diagnòstic genètic.
Davant d'aquesta situació d'emergència sanitària, des de la universitat estem intentant ajudar de totes les maneres que podem. Una d'evident, perquè la nostra matèria primera és el coneixement, és el paper dels nostres grups de recerca. Tots heu vist el paper del grup del doctor Arenas amb el seu model de predicció i com això està ajudant a prendre decisions importants a nivell de país per la gestió de la pandèmia.
A tot l'estat, les universitats ja han posat a disposició més de 200 laboratoris i 300 investigadors.
Pràcticament 3:15 del matí, ens ubiquem ara a la demarcació de Tarragona, on s'ha dictat presó provisional per un home que incomplia el confinament a Reus. L'individu accedia a diversos establiments comercials sense respectar les mesures sanitàries i anava dient que tenia el coronavirus i que el contagiaria a la gent que hi havia al seu voltant. Més detalls de David Fernández des de la Nova Ràdio.
El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un veí de Reus de 37 anys i nacionalitat espanyola, acusat d'incomplir l'ordre de confinament i de causar alarma entre la ciutadania, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts judicials, l'home era reincident i havia rebut diversos avisos per part de la policia. De fet, havia entrat en diferents establiments, tossia i escopia damunt dels treballadors i a sobre dels productes d'alimentació i amenaçava la gent de contagiar-los el virus. La causa està oberta per un suposat delicte de desobediència greu.
I el Departament d'Educació acabarà de repartir avui les 140.000 targetes moneders amb les ajudes de beques menjador. Un servei que dona resposta a les peticions de diversos ajuntaments de Catalunya, malgrat les escoles estiguin tancades pel coronavirus. Afegim també que amb el decret de l'estat d'alarma el país ha paralitzat la seva activitat social i lúdica. D'un dia per l'altre s'han tancat comerços, bars i restaurants i s'ha restringit al mínim la mobilitat. A partir d'aquí són molts els que s'han quedat amb viatges pendents o amb les entrades d'espectacles que s'han acabat finalment cancel·lant. Què és el que poden reclamar? Doncs tot això li preguntem a Jaume Oliva Sala, que és responsable de comunicació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la CUC. Molt bon dia, senyor Oliva.
Molt bon dia, tingueu.
Comencem el tema de la Setmana Santa, perquè ja som a les portes d'aquestes vacances pràcticament i des del sector turístic es dona per perduda aquesta campanya. Què és el que podem reclamar si teníem alguna reserva feta, com ara ja sigui d'hotel, d'apartament, de cases rurals?
Bé, doncs tot allò que s'hagi pagat i que les empreses no puguin prestar el servei, aleshores les empreses sí que hauran de retornar aquest import. És a dir, reserves, pagats i senyals, això sí que s'hauria de retornar a les persones que l'han pagat.
I què és el que passa amb els vols o amb els bitllets de tren o de vaixell que teníem comprats? Ens tornen els diners o tenen dret a no fer aquest retorn de l'import pagat i simplement proposar-nos com a alternativa un canvi de data quan sigui possible viatjar per motius turístics?
No, en principi, com que la cancel·lació és per força major, l'empresa aèria o de trens ha de tornar l'import. Sí que aleshores l'usuari no té dret a indemnitzacions més enllà de l'import del bitllet, però sí en el retorn d'aquest import.
Les indemnitzacions són una opció que no hem de considerar en cap cas o sí que hi ha situacions en què podríem demanar-la?
Hi ha una casuística diferent, però sí que en cas de força major les empreses no han de pagar indemnitzacions perquè al final és una situació que per l'empresa és sobrevinguda i que l'empresa tampoc volia i que no presta els serveis perquè realment no poden. Per tant, simplement han de retornar l'import als consumidors i com que l'empresa no és responsable, no ha d'indemnitzar l'usuari.
Senyor Oliva, també en el cas, per exemple, de molta gent que quan marxa de vacances lloga un vehicle, un cotxe, per poder desplaçar-se per al lloc que han escollit com la seva destinació, en aquest cas també hem d'entendre que el podem anul·lar sense cap cost.
Correcte, correcte. És a dir, com que l'empresa no podrà llogar el cotxe, no podrà prestar el servei, l'usuari té dret a que li resolgui un import que ha pagat o que ha reservat.
Què és el que implica exactament el concepte de força major i si totes les empreses que treballen en l'àmbit del turisme i que tenien previstos aquests paquets o aquests serveis de cara a les vacances de Setmana Santa, si poden acollir aquesta força major sense cap mena d'excepció?
Que, a veure, en temes de consum, la força major és quan l'empresa no pot donar el servei per una causa sobrevinguda o inevitable, i aliena la voluntat de l'empresa. En aquest cas és el govern que ha dit que els hotels i cases rurals han d'estar tancades i que no poden estar fent visitants. Per tant, en aquest sentit sí que seria clarament una causa de força major i que s'hi poden acollir.
I què és el que passa, per exemple, hem estat parlant fins ara de les persones que voldrien haver pogut de marxar de vacances de cara a la Setmana Santa, uns viatges que resultaran impossible, però tenim en compte també una altra situació, la de les persones que són fora del país ara mateix i que volen retornar. Poden fer-ho? Quins són els seus drets?
Clar, sí que poden fer-ho, que no sé si és un tema exactament de consum, però aquí el que jo crec que hauríem de fer és dirigir-se a les ambaixades o consulats i intentar, doncs, solucionar el problema.
Senyor Oliva, el tenim encara en connexió telefònica?
Sí, estic aquí.
Està, potser tenim problemes de cobertura. L'hem perdut durant uns segons. Estàvem parlant d'aquestes persones que estan ara mateix fora del país i que volen retornar, però que necessiten, com ens estava dient, la intervenció d'ambaixades i de consulats.
Exacte, sí. Doncs això, doncs s'han de dirigir a la seva ambaixada, al seu consulat, i com no és un tema exactament de consum, per tant, tampoc puc entrar-hi gaire, jo, disculpeu.
I si tenim vols per més endavant, és a dir, més enllà del que es preveu inicialment com a possibilitat de període de confinament, però no ens deixen entrar per provenir d'un país amb un brot important de coronavirus, què és el que podem fer? En aquest cas tenim marge per reclamar?
Clar, sí. En aquest cas el que jo crec és que el vol no es podria realitzar perquè també seria causa de força major. La situació és la mateixa que l'anterior.
Perfecte, o sigui, aquest concepte sembla que es generalitza a tots els sectors i a totes les situacions. Sí. Parlem ara, si li sembla, del món de la cultura. Són moltes les persones que han comprat entrades amb antelació per espectacles que finalment han estat cancel·lats. Els organitzadors, en aquest cas, estan obligats a tornar-los els diners?
Bé, poden o bé tornar els diners o bé oferir unes altres alternatives. També des del punt de vista del consumidor també m'entén que sobretot el sector cultural està passant un moment molt, molt dolent i per tant sí, si no ens és superimprescindible que ens tornin els diners i que també doncs, jo crec que és correcte que ens ofereixin dates alternatives, no?
Però si aquestes dates alternatives, per exemple, no ens quadren i no ens va bé d'assistir-hi, sí que tindríem el dret a escollir que se'ns retorni l'import pagat.
Sí, jo crec que si no es troben unes dates correctes, sí que t'haurien de tornar els diners.
Perfecte. I ens podem trobar també que tinguem entrades per espectacles fora del nostre país, a una ciutat on la vida actualment és normal, però com que no podem viatjar, no en podem fer ús. En aquest cas, és reclamable?
Ostres, doncs, sincerament, no t'ho sé dir, perquè, clar, aquí al final, com funciona el consum al nostre país, sabem com funciona, però fora no t'ho sé dir. El tema potser seria diferent si s'ha contractat amb una empresa d'aquí. Això ja no ho sé.
Perfecte, doncs les persones que es troben en aquesta situació poden consultar, però pel que fa a totes les preguntes que li hem anat fent, jo crec que hem pogut aclarir molts dubtes que els consumidors deuen tenir hores d'ara amb aquests viatges, amb aquests lloguers de vehicles, amb aquests vols i amb aquests espectacles que hagin pogut contractar, que hagin pogut pagar amb antelació i que ara es trobin amb que han resultat cancel·lats o potser posposats, però en dates que poden o no anar-los bé, i els hem explicat a aquests usuaris que és el que poden fer en cadascuna d'aquestes situacions. Jaume Oliva Sala, responsable de comunicació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, l'OCUC, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa.
Moltes gràcies.
Adéu, molt bon dia.
Adéu.
Adéu, cap problema. I el confinament i la malaltia pel Covid-19 ens obliga aquests dies a canviar rutines i adaptar-nos a noves situacions per tal de protegir-nos del contagi. Què hem de fer i on hem de deixar, per exemple, els residus que generem si tenim un malalt de coronavirus a casa o nosaltres mateixos estem confinats? Ens ho explica en la següent crònica la nostra companya Helena Puigdueta.
A l'habitació del malalt o confinat hi ha d'haver un cubell específic, si pot ser amb tapa i pedal d'obertura. A dins hi llançarem qualsevol residu o material d'un sol ús que han utilitzat tant el malalt o confinat com els seus cuidadors, guants, mocadors o mascaretes. També inclou el material mèdic i sanitari dels professionals que els han visitat a casa. La bossa de plàstic on es dipositi tot aquest contingut ha de tenir un tancament hermètic i s'ha de tancar abans de treure's de l'habitació. I on llancem aquesta brossa? El contenidor de la fracció resta o rebuig, el de color gris. Prohibit dipositar-la en altres contenidors de recollida selectiva com el marró de l'orgànica, el blau del paper o el verd del vidre. Tampoc en el de tèxtil.
I en esports us expliquem que la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol han acordat la suspensió de totes les competicions professionals i no professionals. En el comunicat, a més, per la Lliga, puntualitza que aquesta aturada s'allargarà fins que les autoritats competents del govern espanyol considerin que es poden reprendre les competicions sense risc per a la salut. L'ens federatiu, de la seva banda, fa extensiva la postura també a les competicions amateurs i fa una crida a les federacions territorials per tal que s'hi sumin. La mesura afecta les competicions de futbol des de la primera divisió fins a la tercera i també les lligues femenines i el futbol sala. I cada vegada més federacions i esportistes demanen l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. Una de les últimes en fer-ho ha estat la World Athletics, la Federació Internacional d'Atletisme. D'altra banda, en Fórmula 1 continua la incertesa sobre quan començarà el Mundial. Estava previst que ho fes a Azerbaijan el dia 7 de juny, però la FIA ha anunciat que ajornarà també aquesta cita. És la vuitena afectada de les 22 que composen el Mundial.
En xarxa. Informació al detall.
La xarxa de comunicació local.
Vols ajudar persones que ho necessiten? Ets una entitat social o un ajuntament i busques voluntaris per l'emergència sanitària pel coronavirus? A voluntariat.gencat.cat trobaràs informació i recomanacions per fer una tasca voluntària segura. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
El poema d'avui ens parla del foc. Ens diu que de vegades és perillós, que de vegades és ple de màgia i d'altres ens pot salvar la vida. Benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Maricel de Cubelles, convidats per la Isabel Adoredo.
Hola, Isabela.
Hola.
Què és el que més t'agrada del foc?
El color de les seves flames.
I de la poesia, què més t'agrada, llegir-la o escriure-la?
Llegir-la.
I ens podries dir com es titula aquesta poesia?
Foc 1 i foc 2.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
La Lola Casas.
Què et sembla, comencem?
Sí.
Avui, amb la Isabel Adoredo, llegirem un poema que de ben segur ens escalfarà si tenim fred al nas. Foc, de la gran amiga i gran poetessa Lola Casas.
Amb la mateixa força allunyes tenebres, inflames boscos, menges el fred, destrueixes collites,
parles als déus i mous els inferns. Amb la mateixa força purifiques i espantes
un món que, pobret, ni de lluny et domina. Les flames són grogues o blaves, però contradicció. Diem que el foc és vermell.
Des del principi dels temps
fas ballar l'home al crepitar de la teva música.
Moltíssimes gràcies, Isabela. I és que gràcies a aquest poema marxem amb el nas, les mans i els peus ben escalfadets. Fins al proper Embadalits, amics. Adeu.
Adeu.
Embadalits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.